a IV3 Ràdio a les 12 en punt.
Més informació a ivetresnoticies.com.
El dia amb Joana Marató.
Com va? Com estàu? Són les 11 i 5 minuts. Continuem en directe a través de la ràdio i la televisió aquí en directe al dia. I ens estem aquesta tercera hora i darrera de programa comentant-vos amb vosaltres les notícies que més ens han cridat l'atenció avui. I la primera de totes, ja ho han començat a primera hora, és la performance que han protagonitzat uns activistes britànics aquest diumenge al Museu del Louvre a París.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon.
El grup antimilmilionaris Everyone Hates Elon ha penjat de forma simbòlica una gran fotografia emmarcada de l'expríncep Andreu Mountbatten-Windsor en cotxe quan sortia de comissaria. La imatge, presa per un fotògraf de l'agència Reuters la setmana passada, mostra Andreu al seient posterior d'un vehicle mentre intentava amagar-se dels fotògrafs just després de ser alliberat de la comissaria de Norfolk, on va passar d'haver 11 hores detingut sota sospita de presumptes irregularitats a l'exercici de càrrec públic. A sota de la fotografia varen col·locar un cartell amb la llegenda "He's swearing now", és a dir, ell ara sua, en al·lusió irònica a una controvertida frase vinculada a l'ex-príncep i emprada pels activistes per ridiculitzar-lo. El gest només ha durat uns minuts perquè el personal del Louvre han anat com a centelles a retirar l'imatge poc després d'haver estat penjada, però durant aquest temps visitants i turistes han fet fotografies i vídeos que han circulat ràpidament per xarxes socials. Segons el grup, l'acció volia enviar un missatge clar sobre la manera com creuen que la història recordarà aquesta figura de la reialesa britànica i també per reclamar justícia per a les víctimes del ex-príncep Andreu pel cas Epstein, un escàndol que continua sacsejant la imatge de la família reial, una performance que no ha passat per alt i que gràcies a que hi havia gent en el museu nosaltres podem comentar, perquè va durar res, 3-4 minuts la imatge penjada.
És que també mos ha com ha suscitat moltes coses, no?, aquesta performance. D'una banda, o d'entrada, no sé si dir poca vigilància o la manca de seguretat que hi pot arribar a un museu d'aquestes característiques, en què tu deies avui de matí. És que, clar, la Gioconda està molt protegida, però per ventura no poden tenir cura de cada racó ni cada paret del museu.
Estimada, es bufté d'haver 1.000 sales.
Per això, per això.
Si has de tenir 1.000 persones controlant cada petit quadre, també a lo millor el que haurien de fer seria descentralitzar els museus, que això estaria molt bé, que no tot estigués concentrat a París i que a lo millor altres ciutats franceses poguessin tenir part del depòsit del Louvre. Com també passaria el Prado, que tenen molta d'obra guardada i estotjada en els magatzems que ningú vou i que se podrien fer petits museus repartits per tota la geografia espanyola i així tothom tindria un guarda.
Bé, això
un quadre.
Això d'entrada mos havia com creat aquesta curiositat parlada que darrerament en aquest museu estan passant moltes coses. I després, si és que no me negaràs, que aquesta imatge del príncep o ex-príncep Andreu fa com a cara d'estorat, no? I li podríem comparar o podríem comparar amb aquella obra de Munch del Crit. No sé quin altre títol d'obra li posaries tu en aquesta fotografia.
Jo li posaria una mica com ses majas de Goya. Jo crec que és una mica un majo ajegut, si m'apures, perquè ell allò que estàs mig ajegut intentant que ningú li faci fotos. Això que demostra també és una mica com hi ha certs personatges que han viscut protegits tota sa vida i que, per molt que vulguem, a una època, a un món interconnectat com el nostre, és complicadíssim que no hi hagi una fotografia de qualcú sortint d'una comissaria, sigui príncep, sigui rei o sigui papa.
Tenim una segona notícia, però abans d'això, abans de passar a la segona notícia, també comentar, no?, que d'important és el fotoperiodisme, no?
Sí.
Perquè, en aquest cas, aquest periodista, fotoperiodista que ha aconseguit aquesta fotografia...
De Reuters,
ha fet una molt bona feina perquè, evidentment, aquest vehicle, aquest cotxe en què anava n'Andreu, estava tintat, els vidres tintats, però ell sí que ha aconseguit aquesta perspectiva, tot i que el príncep Andreu, ets príncep Andreu, que no m'acab d'acostumar, anava jugut. Vull dir que molt bona feina per part seva, també, que se li ha de valorar.
Enhorabona, congratulations.
Congratulations. Però bé, demà també volem parlar d'una qüestió que ha estat notícia aquest cap de setmana i ja vos ho volem avançar avui perquè volem parlar del fenomen Therians.
Tigres, leones, todos quieren ser los campeones.
En els darrers dies s'ha viralitzat a les xarxes socials el fenomen Therian, especialment a TikTok i Instagram, amb vídeos de joves que s'identifiquen parcialment amb un animal i ho expressen amb màscares, coes i moviments que imiten el comportament de l'animal amb el qual ells se senten identificats. El fenomen no és nou, hem de dir que existeix ja de fa dècades a fòrums d'internet, però ara ha guanyat visibilitat per la viralització de vídeos, especialment entre adolescents. Això ha generat debat social, amb opinions que van des de la curiositat i la comprensió fins a la crítica o fins i tot una mica la burla. Especialistes en psicologia recorden que en la majoria de casos es tracta d'una manera, d'una forma d'expressió identitària pròpia de l'adolescència, una etapa de construcció del jo. I també adverteixen que és important evitar estigmatitzar o ridiculitzar aquestes pràctiques sempre que no impliquin risc ni malestar. I s'ha posat tant de moda que fins i tot una coneguda casa de mobles sueca, d'aquests que s'amunten per trossos, ja ha avisat via xarxes que han quedat fora màscares de tigre i de lleó i d'altres feres. Nosaltres demà en parlarem amb el nostre psiquiatre de capçalera, el doctor José Carbonell. Però tu que ets una dona moderna i tu que t'apuntes a tot, Joana Marató, no sé com convius en so fenomen Therian.
Jo no m'apuntaria perquè no me sent en cap cas ni un ca, ni un moix, ni una foca, ni una llama, perquè són alguns d'exemples.
La tria d'animals que has fet m'ha semblat meravellosa.
No, és que jo n'he vist de foques a les xarxes socials. Però bé, crisi d'identitat, que per una banda, i mecanisme d'habitació per l'altra. Demà en parlarem en aquest programa, però també deixem dir que avui cap vespre Tentol, amb Maratades i Maratismes, també en parlarem.
No? I que també tens la sensació que hem fet els mitjans
un gran massa.
Una campana d'amplificació d'un fenomen que pot ser, jo crec que és més minoritari d'allò que mos pensam dir, perquè aquest cap de setmana hi ha hagut diferents concentracions i el problema ha estat n'han tingut molt. El problema és que hi havia més gent que anava a mirar, més voyeurs, que no Therians.
No,
per tant, hem d'anar alerta.
I tu parlaves de que s'han esgotat aquestes màscares, però també s'han esgotat en aquesta mateixa botiga els peluixos de Simone Punch, ja que aquesta cosa va d'animals i d'animalons, precisament perquè aquesta moneda a Japó s'ha quedat abandonada, o sa mare l'ha abandonada, i mos han tornat boets també comprant aquests peluixos de moneda. En què dic que a vegades una notícia se converteix en viral i...
Que, per cert, saps qui, si volgués, seria una gran Therian perquè és àgil com una geneta? La nostra companya de 5 dies, Najero Mut. Ho dic perquè ahir vaig anar entrenant amb ella i justament la vaig veure amb una agilitat grimpant.
M'has descol·locat, ara no sé on anàvem.
No. Que li vaig dir, ho comentaré en directe perquè Balear sàpiga com estàs d'àgil. És a dir que, Najero, si volgués ser una Therian, ella... ho tendria bé.
Jo però seria, no ho sabíem, aquesta agilitat.
Jo seria un Therian una mica mandrós. A mi me costa més, lo de caminar...
Mandrós i que no tenim flexibilitat, també
això,
ho podem dir.
No,
res, haurem de convidar un dia a Najero Mut perquè mos faci una demostració.
Li poden comentar.
En qualsevol cas, dit això, hem d'anar a més qüestions, a més protagonistes, perquè en aquest programa parlam una mica de tot i ara vos volen contar que el Ramadà ja ha començat. Amb la Lluna Nova, com a referència, milions de persones arreu del món han iniciat aquests dies, aquesta època de l'any, el Ramadà, que és el més sagrat dins l'islam. Un període de dejuni, de plegària, de reflexió i de solidaritat, fins i tot, que va molt més enllà de no menjar xisco ni de beure durant les hores de llum.
Així és, a Mallorca i a les Illes Balears, moltes de persones musulmanes viuen aquest temps com un moment profundament espiritual, però també comunitari i familiar. El Ramadà transforma rutines, horaris i ritmes de vida i reforça valors com la paciència, la generositat i també l'empatia en les persones més vulnerables. Avui volem entendre millor què significa aquest inici del Ramadà, com es viu aquí i què porta tant a nivell personal com col·lectiu. I per fer-ho ens acompanyen en Josef Lluïri Idu, sé que ho he dit malament, perdona, Josef, president de la comunitat musulmana La Misericòrdia a Rama de Mallorca i membre de la Lliga Musulmana de les Illes Balears, i també tenim en connexió a Nur Bió, membre del Centre Islàmic An-Nur i també de la Lliga Musulmana de les Illes Balears. Molt bon dia a tots dos, com estàu?
Bé, bon dia, moltes gràcies per aquesta invitació.
Bon dia, gràcies per convidar-nos.
Bon dia, just començaré per en Josef, que el tenc just aquí de vora a l'estudi Udivetra Ràdio. Volia demanar-te, Josef, què representa espiritualment l'inici del Ramadà per la comunitat musulmana?
Bueno, primer, jo no xerra molt bé mallorquí, però...
No te preocupes. Que sí.
Bueno, pues el mes de Ramadán es el noveno, o sea, en el calendario musulmán, y representa, pues, digamos, una conexión más, o sea, masiva, más espiritual con el Creador, que es nuestro Dios. Y es un mes donde, o sea, los musulmanes pues ayunan desde que antes de que se ve el sol hasta, o sea, la puesta del sol. Y pues esto también, o sea, de un lado, digamos, digamos religioso, pues es cumplir con los, o sea, los mandamientos, o sea, de Dios a través las obligaciones que cualquier musulmán y musulmana pues deben completar.
Josef, l'altre dia, bé, en general, quan sentim la paraula Ramadà, tots sí. Pensam en això, en el dejuni, no?
Sí.
En aquest dejuni que feia. L'altre dia, precisament, va sortir a xarxes un jugador de futbol molt conegut, sí. Que és el Lamine Yamal, sí. Que també és musulmà, sí. I explicava que ell, clar, compleix amb el Ramadà, però també ha de complir les seves obligacions, sí. No com a futbolista, i és vera que ha de fer un esforç físic, i pren com uns suplements, no?, per poder mantenir... Clar, per a moltes persones ja d'entrada deu ser molt complicat haver d'anar a fer feina i no haver de menjar ni beure durant tot el dia, no? Com ho feis en això?
Bueno, pues esto es cuestión, o sea, de cada persona. Cada persona, pues él se puede hacer el Ramadán, pues o sea, debe hacerlo. Yo conozco mucha gente que trabajan en obra y hacen el Ramadán, o sea, ayunan. Y no come, entonces, porque también son, o sea, si lo tenemos, o sea, preparado, porque el siempre en cualquier trabajo es el primero, es la psicología y prepararse mentalmente y convencer a sí mismo. Porque si no tenemos, o sea, esta estrategia, en cualquier trabajo no podemos hacerlo. Por ejemplo, la gente que trabaja, por ejemplo, a las 4 de la madrugada o a las 3 de la madrugada, pues sí, no podemos porque es muy tarde, pero... psicológicamente si estamos preparados, estamos convencidos porque vamos a trabajar para ganar dinero, para tal. Pues es lo mismo. Los que no pueden, o sea, hacer el Ramadán es, o sea, la gente enferma que tiene una enfermedad, y hay también gente, tipo de enfermedad, o sea, una enfermedad, digamos, permanente.
Crónica,
también,
¿no?
Sí, crónica. También, pues la mujer si está embarazada y no puede. También en la época de la menstruación tampoco la mujer no puede hacerlo porque no tiene fuerza para hacerlo. Los niños tampoco no pueden hacerlo, pero algunos pues dicen no, vamos a probarlo. Y bueno, en general, científicamente, el ayuno, porque también los cristianos tienen una forma de hacer el ayuno, los hebreos también tienen una forma, y los musulmanes tienen esta forma. Cada uno, pues, como lo hace según, o sea, la Biblia, según, o sea, la Torah y según el Corán. Entonces, es, digamos, o sea, científicamente es muy bueno para la salud, porque, o sea, una protección del, digamos, de la, o sea, del estómago, de la circulación del sangre, del sistema nervioso, del, o sea, digamos, el corazón. Entonces, yo creo que es muy importante también. Es una oportunidad para la gente que quiere, o sea, adelgazarse y aprender a no comer mucho, porque yo conozco gente que comen 5 veces al día y esto es demasiado para el cuerpo. Entonces, es cuestión de convicción. Y también, pues, o sea, hacer, o sea, organizarse Por ejemplo, antes, por ejemplo, ahora nos toca de parar de comer a la, o sea, a las 6 de la, digamos, de la, a las 6 y 5 de la mañana, pues nos levantamos y comemos algo, pues frutas, dátiles, pues algo pues que puede de proteínas y bueno, y mucha agua, porque el agua es muy importante. Y pues tenemos que tener, o sea, paciencia hasta que, o sea, hasta la puesta del sol, entonces ya podemos comer. Pero tampoco hay gente que no entiende mal. La noche, toda la noche comiendo, esto no, no está bien.
Clar, tot depèn de com se faci el ramadà. Vos deia, tenim en connexió també en Nur Bió, del Centre Islàmic Nur i de la Lliga Musulmana de les Illes Balears. Nur, com s'organitza el dia a dia quan es fa un dejuni, ho dèiem, des de Tren d'Auba fins a la posta de sol? Perquè això també deu requerir una intendència familiar, una logística que ho de posar en marxa.
Sí, bueno... la veritat és que sa vida de Ramadan a nivell social, a nivell laboral, la veritat no canvia, sa vida segueix. I el que sí que fa el musulmà és esforçar-se en trobar els seus espais de reflexió, els seus espais de meditació i intentar dur aquest mes en sa millor intenció, no?
I quin paper juguen, en aquest sentit, Nur, ses mesquites i ses entitats comunitàries com ses que tu pertanys durant aquest període? Perquè dèiem que el ramadà és molt més que el dejuni. També és un moment de retrobament familiar, de retrobament comunal i és un moment per estar precisament en comunitat.
Sí, justament. Bueno, les mesquites normalment intenten obrir les portes tot el que poden. S'intenta també a través de les diferents associacions i de la comunitat musulmana en general d'obrir portes a musulmans i no musulmans, perquè també, d'alguna manera, en conèixer-nos està la clau de la convivència, no? Això per un costat. És el fet de crear l'ambient adequat i obrir les portes de forma adequada perquè el musulmà se senti còmode, potenciat i que pugui desenvolupar la feina que li comporta fer Ramadan, no? Ramadan, com tu has dit, és molt més que el dejú. El dejú, evidentment, crida molt l'atenció, perquè no poden menjar ni beure, però és que és el que més crida l'atenció. Però realment, per el musulmà, el dejú aquest és més una eina que el dejú de Ramadan. Realment, el dejú de Ramadan passa per abstenir-se de totes les coses que normalment vius dins l'efervescència diària, no? Desitjos, activitats, qualsevol cosa, no? I el que fa el musulmà és aprofitar aquest espai que li dones dejú físic per calmar un poquet el seu estat físic, mental, espiritual, i començar a fer feina pel verdader dejú, que
no
és
sé si...
intentar acostar-se a Déu tot el que se pugui.
Nur, no sé si podríem comparar això que estàs explicant, aquesta absència o aquesta evitar certes coses que durant tot l'any, no? Aquesta efervescència del dia a dia que mos du cert, no sé si consumisme, activitats, etc. Si se podria comparar una mica, des d'en fora, però comparar una mica i més enguany, que justament ha caigut un poc en l'inici de la Quaresma, amb l'abstinència que també hi ha certs cristians que fan durant aquest temps de Quaresma. No sé si podríem fer aquesta mica de similitud entre una cosa i l'altra.
Totalment. Així mateix, l'Alcorà ho posa, però tothom sap que el dejú ha estat encomanat a tota persona creient des dels principis dels temps. Nosaltres tenim a l'Alcorà informació de que això ha passat des de que l'home és a la Terra i a través dels llibres sagrats, l'Antic Testament, la Torà, l'Evangeli, tenim constància de que això ha estat així de sempre. Sempre s'ha aconsellat al ser humà que tingui un espai de temps anual per depurar d'alguna manera espiritual i físicament fins i tot la seva pròpia persona.
Josep, no sé si tu, més enllà d'aquestes similituds que hi poden trobar entre el Corà, la Bíblia, el dijuni sí. del Ramadà, sí. amb la quaresma del cristianisme, sí. hi pots trobar, o hi diries que hi ha qualque altra similitud?
No.
Semejanzas entre cristianismo, islam, el ramadán sí. y también la cuaresma, ¿no? Sí. Que ahora decíamos Cornur que sí. se parece, se asembla una miqueta.
Sí, bueno, hay una relación entre las tres cosas que es el ayuno, porque este acto religioso o este esfuerzo religioso, pues viene de la misma fuente, que es el Dios, el creador de este universo. Entonces, entre cristianos y judíos, pues estamos juntos, no solamente en el ayuno, en muchas cosas, que estamos juntos. Y esto es muy importante, porque también yo quiero mencionar otra cosa más que el ayuno, de que las tres religiones todas van a un discurso hacia la humanidad, que es la paz, aparte del Ramadán, como sabemos, pero esto es muy importante para mencionarlo. Las tres religiones pues van en este sentido, y es que haya paz, que haya convivencia, que haya armonía, y bueno, y que haya pues relaciones pues sociales entre estas tres comunidades fundamentales, uh-huh. De casi de toda la humanidad. Y esto es muy importante, y esto pues yo en las Islas Baleares durante casi 35 años pues lo veo aquí, y que haya convivencia. Y pues el Ramadán pues también es un mes de acercamiento también para la gente que quieren conocer lo que es Ramadán en todas las mezquitas. Todas las mezquitas de las Islas Baleares están abiertas, bueno, para explicar y informar a la gente para que sepan que dónde va un musulmán, con sus ideas, es lo mismo que un cristiano, es lo mismo que un hebreo. Y esto, que no hay ninguna diferencia, en el sentido malo. Cuando alguien ejerce la maldad es porque él ha querido ejercer la maldad, y no Dios que lo ha mandado a hacer esto. Y esto es muy importante, que sea cristiano, que sea hebreo, que sea musulmán, el mensaje de Dios es muy claro, es respetar a la naturaleza, respetar a la gente, respetar a la mujer, respetar a los niños, respetar a los vecinos, respetar al trabajo. Y entonces esto es, yo creo que es muy, que es muy, que es muy importante. El Ramadán es un mes, donde la gente viene a las mezquitas para escuchar los discursos, para que puedan mejorar sus actos, sus comportamientos. Y esto es muy importante, porque en este mes la gente acepta más escuchar este tipo de mensaje, porque estamos en un mundo pues donde hay malos y hay buenos. Entonces esto se afecta, es normal, porque somos personas. Pues entonces es una estación donde pues tenemos que ir con cuidado y no pisar los campos de los demás.
Nur, torna tu a Ramadà, ara una mica el fil d'allò que deia el teu company Josep, també estens de solidaritat. Com se concreta aquesta dimensió social durant aquest període de Ramadà?
Se concreta Perdoneu.
No, supos que també has fet de compartir, parlaven de solidaritat, però també de compartir, trencar els dijous plegats, tornar una mica en aquesta essència de comunitat. Supos que qui no té tindrà de vora qualcú que sí que té, és a dir, serà una manera com a més senzilla, ja que tothom durant un període fa una cosa comuna, com les que has de Ramadà, serà com a més senzill també trobar-vos uns en sols altres i ajudar-vos uns en sols altres.
Sí, sí, el que volia dir d'alguna manera és que parteix des de cada musulmà. Pensa que si l'islam no hi ha jerarquies, a pesar de que hi ha una certa imatge d'algunes persones que sempre treuen un poquet més sa cara dins el món social, però és cada musulmà que practica aquesta solidaritat, no? Aleshores, dins el mes de Ramadà, el que se veu, al marge de que organitzacions, associacions, mesquites, etc., fagin esforços extres per, d'alguna manera, crear aquest ambient o ajudar a potenciar aquest ambient, és des de cada musulmà que s'intenta amplificar tot el bo que puguem donar a la societat, a la família, en el país mateix que és aquí on nosaltres vivim, tot de naltros, no? Uh-huh. I això què fa? Això se transforma en que si tu constantment durant una sèrie de... Tots sabem que en un espai de 3 setmanes, quan tu vols canviar un bici, te vols treure alguna cosa de damunt, te vols aprendre alguna cosa, necessites un espai de 3 setmanes on si constantment fas aquestes pràctiques tu realment adquireixes una forma de comportament que després ja no deixes, no? I el musulmà el que intenta dins el mes de Ramadà, perquè el mes s'ambient i el mes ho ajuden en això, és un poquet l'entorn que se viu des del catolicisme de Nadal, etc. El musulmà, entre altres coses, s'autoadiestra per pujar un graó més en la seva forma de ser, d'intentar ser cada dia un poquet millor, no? I amb això te diré que no és només què se pot organitzar a nivell social, a nivell d'associacions i tal, sinó que com qui parteix del propi musulmà, l'únic que se crea és més empatia en el temps que estem visquent, perquè nosaltres puguem desenvolupar cadascú les nostres metes, no?
Més empatia, sí, sí, i tant, que t'has explicat, deies, no? Més empatia, més solidaritat també, més creixement personal, que és en definitiva allò que cerca aquest temps de reflexió que se diu el Ramadà. En Núria, en Josep, vos desitjam un bon Ramadà, que vagin molt bé aquests dies per a tota la comunitat musulmana, i vos agraïm que hagueu passat per el dia precisament per explicar-mos en què consisteix i què és allò que feis, no? Aquí a casa nostra per també celebrar-lo.
Moltes gràcies i feliç Ramadà.
Feliç Ramadà. Gràcies. A tu també, Nur. Moltíssimes gràcies. Fem una petita
feliç
pausa.
Ramadà, i també hem de felicitar els nostres companys catòlics a l'arribada de la Corema i a la comunitat també budista, que en aquests moments està celebrant l'any nou, que fa escassament 5 o 6 dies.
Exacte, a tots, felicitats i que vagi molt bé aquest 2026 per a tothom. Hem de fer una petita aturada, una pausa publicitària, i tot una tornam, que arriben a Fanny Pons.
El dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és entreteniment. Arriba el Job Day UIB, la fira d'ocupació universitària més important de les Balears, amb més de 190 empreses i institucions participants i més de 1.000 ofertes de feina i pràctiques laborals. Parla directament amb empreses, entrega el teu currículum i rep orientació sobre ocupació, formació i sortides professionals. Del 10 a l'11 de març al campus de la UIB, a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador, de 9 i mitja del matí a les 3. Informació a jobdayuib.cat. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. Escalfant per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Fem un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més de tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio.
Olicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, de Pentos.
Bon dia, Corel.
I la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Pèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Tornem a ser aquí, ja hi tornem a ser, seguim en directe i com cada dilluns toca viure millor. I com sempre ho fem en companyia de la nostra Fanny Pons. I avui ve a xerrar-nos a més d'un dels aliments més universals del planeta, la pasta.
Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. E un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra.
Spaghetti, macaroni, tagliatelle, ravioli... Es calcula que al món hi ha més de 600 formes diferents de pasta i que cada italià arriba a consumir-ne prop de 23 quilos cada any. A casa nostra és un imprescindible del rebost perquè és econòmica, versàtil, ràpida de cuinar i també és estimada per grans i petits. Tot i que sovint s'ha demonitzat a l'hora de fer dieta, la pasta és bàsicament sèmola de blat dur i aigua i forma part del patró de la dieta mediterrània reconeguda per la UNESCO com a patrimoni cultural immaterial. I en volem parlar precisament amb la col·laboradora més al dente de la radiotelevisió pública de les Illes Balears, l'experta en nutrició... Fanny Pons, molt bon dia, estimada, com
molt
estàs?
Molt bon dia a tots.
Al dente, eh? Fanny al dente.
És una dona...
No estic passada,
no,
per dir
no,
això.
No, exactament. Crec que veig que has entès el missatge. S'ha de consumir-ne. Què és millor, anant per feina? La pasta seca, aquesta que poden comprar en els supermercats en paquets, o la pasta fresca, que és la que trobam normalment a refrigerats?
Mira, exactament igual. Dona consumir una que una altra, perquè la pasta seca, originàriament, ha estat pasta fresca. El que s'ha fet ha estat perquè mos pugui aguantar molt millor a dins un paquet i dins el rebost. X mesos ha estat deshidratar-la, se li aplica una font tèrmica per treure l'aigua, i així, lògicament, el nivell de contaminació disminueix totalment i mos aguanta molt millor si la volen conservar, per exemple, a dins del rebost. Quina diferència hi hauria? Perquè, a més, hem de dir que amb aquest tractament tèrmic de treure aigua no se perden nutrients. Per tant, a l'hora de menjar-la obtenim els mateixos nutrients de la fresca que de la seca. El que mos variaria seria un poquet el temps de cocció. Una pasta seca li haurien de donar entre 8 i 10 minuts de cocció. És important mirar els temps que mos recomana el fabricant, exactament, és important, i la pasta fresca estaria enxerrant de 4 o 5 minutets, ja la tindríem a punt.
Fanny, sempre l'han demonitzada una miqueta la pasta i no sé si és un bon moment per desmuntar qualque micra d'entrada, per exemple, engreixa o no engreixa?
Anem a veure. Quan nosaltres xerrem d'engreixar o no engreixar, tot dependrà del greix que nosaltres puguem afegir a l'elaboració del plat de pasta. Perquè hem de dir que la pasta, a nivell intrínsec, a nivell nutricional, mos aporta més o manco 83-85% d'hidrats de carboni complexes en forma de midó. Un 14-15% de proteïna i entre un 1 i un 2% de greix. Per tant, estem parlant d'un aliment que mos aporta en si molt poc greix. Els greixos, normalment, quan serà d'un plat de pasta i el que mos augmentaria molt més les calories del plat seria totes les salses, que si bacons, que si nates, que podríem afegir a l'elaboració.
Efectivament.
Que podríem afegir a l'elaboració culinari. Per altra banda, què hem de dir? Abans, la vida pues, era, en el dia a dia, el que eren les feines, no, érem com a més actives. Avui en dia molta de gent passa molt de temps assegut, o dins el cotxe, o una oficina, vull dir, han tornat en els anys molt més sedentaris. Per tant, avui en dia ja
el que és el triangle de la nutrició, aquest 60% que ens han dit sempre que els hidrats de carboni complexes han de formar part de la nostra dieta diària, avui en dia canvia un poquet. El que fem és extrapolar la quantitat d'hidrats de carboni cada prendre una persona en funció de l'activitat física que fa. No és el mateix una persona que és activa, que va al gimnàs, o una persona que és sedentari. Eh? Si jo faig una ingesta X de calories, però jo aquestes calories els crem, ja siguin en forma de hidrats de carboni complets, siguin en forma de proteïna, siguin en forma de lo que sigui, perquè el cos té capacitat pràcticament d'obtenir energia de qualsevol cosa que li donem. Però si jo faig un balanç energètic negatiu, puc menjar pasta perquè la cremaré fent activitat, però si jo m'impasta i no m'amot del sofà, evidentment aquest balanç energètic me sortirà positiu. Clar. I hem de dir que aquest midó que mos aporta la pasta, una vegada l'han digerit i metabolitzat, mos dona molècules de glucosa. Aquestes molècules de glucosa són les que passen en el torrent sanguini i les que entren a dins les cèl·lules per proporcionar energia. Part d'aquesta glucosa que no omplien les cèl·lules se queda com a reservori en forma de glucogen en el fetge i en el múscul. Però a vegades, o sigui, encara hi ha més excedent, ja les cèl·lules han consumit la glucosa, ja han fet aquest reservori en forma de glucogen, però encara en queda, el cos el que fa és un procés que se diu lipogènesi, que és a partir d'aquesta glucosa sobrant forma greix i s'acumula a les cèl·lules grasses.
Clar, per això
per tant, alerta.
La pasta se recomana per esportistes. Uh-huh. Jo, de fet, totes les vegades que he fet una marató es dia abans...
Sí. Fan moltes de maratons.
Ara, perdona, he participat a dues.
Ai,
ara,
Déu
una
meu!
Una altra cosa és que t'hagi acabades. Però jo he
l'important és participar sempre. I que... Sí.
Com diu el meu guru, en Jaume Gelabert, de Salut Arreu, aquí tu coneixes, tota sí. Primera passa compta.
Talment.
Per tant, passa que fas, passa que ja la comptabilitzes.
Totalment.
I jo, dos pits que he participat a una marató, tot i que no l'he feta sencera, ara no en generem a ningú, jo he anat a sa pasta party, que se fas dia abans, que has anat a menjar pasta les totes per tenir energia per l'endemà.
És que si han d'anar
tant,
a la ratllada...
Si ets esportista d'elit, com pot ser el nostre cas, dels tres que som aquí avui, podem menjar pasta per obtenir energia. Si no... Si dius tu, si aquell dia sabem que quedam en el sofà, pot ser sa reacció de pasta pot ser una mica més petita. Anem a més mites. Pasta refinada o pasta amb farina integral? Ho dic perquè també de vegades tenim la sensació de que tot allò que és integral ha de ser millor. No sé si en el cas de sa pasta és així.
També és millor. També sí? És millor, sí, perquè una pasta refinada només s'emplea el que és l'endosperm, que seria la part central del gra, que és allà on se concentra pràcticament tot el midó. Quan serran d'una pasta integral, també aprofitant l'escorça, allà on hi ha el segó, que seria la fibra, i el que és el germen, que també se concentrarien aquests greixos que han comentat, en poca quantitat, però un poquet de greix, i també les proteïnes. Per tant, molt millor s'integral. També hem de dir que el temps de cocció molt variarà. La pasta integral sempre costarà un poquet més, li hauran de tenir un minutet més a l'hora de cuinar, que no, si la pasta no és integral.
Mami, quin plat de pasta m'ho recomanaries perquè fos sa, equilibrat, bo de fer també?
Mira,
quin seria la millor opció?
La combinació d'aquesta pasta, és que tot dependrà. Si volen menjar un plat de pasta i no han d'anar a fer molt d'esport, però volen menjar un plat de pasta, el seu seria combinar-la, per exemple, amb un fungi porcini, amb un xampinyonets, fer-la un poquet com la fan els italians, que és en pasta al pesto, amb un poquet d'oli d'oliva i un poquet d'orenga o qualsevol herba aromàtica, un poquet de salsa de tomàtiga, amb pomodoro...
Clar, però pomodoro, no pomodoro, més frito. Oli... més carn, més tot. És
claro,
clar, quan,
i, però
quan
si
més sumam...
Una amanida, una ensalada.
També una ensalada de pasta també seria perfecta, però bé, si nosaltres, és això, hem de fer una cursa important i hem de fer bastant d'esport, doncs, escolta, podríem fer serratxó de pasta combinada amb una carn magra, per exemple, amb pollastre, i una salsa de tomàtiga cuinada amb oli d'oliva. Tot dependrà un poquet dels gastos. El mateix que jo te deia, si tu tens el cotxe, has d'anar a la ratllada, has d'omplir el depòsit.
Sí.
No mos podem arriscar a anar a reserva perquè no arribarem.
Sí,
si anem en reserva,
si
s'ha de fer una cursa... Correcte.
Ara, si vius a la ratllada...
No. jo estic xerrant, és que de veres. Era necessari fer aquesta aclaració. Jo crec que tothom mos ha
enxerrat. Estimada, no anaven es fill de lo que tu has dit. Si nosaltres...
Digues.
Anem a Cala Ratjada, sí. I som de Cala Ratjada, consumirem zero benzina, o una fracció infinitesimal. En canvi, si nosaltres partim des de ciutat i hem d'anar a Cala Ratjada, convé tenir depòsit una mica ple perquè sí que el faran servir. Ens passes el mateix.
Lo mateix. Si hem de quedar en el sofà i no hem d'anar a Cala Ratjada, no és necessari anar a la gasolinera. Eh? Perquè, totalment, bàsicament, el que més ens aporta és el midó, que és una font d'energia que principal, perquè hem dit que el cos pot tenir energia de moltes coses, però la font principal energètica de combustible que li donem en el nostre cosset.
Tens cap altre dubte, qüestió?
Tema gluten, que també s'ha parat molt de moda. Hi ha gent que compra pasta fora gluten, que dius, si no ets celíac o no ets intolerant, potser el que faràs acostumar al teu cos quan no toca. Que també les modes van una mica,
van
una
aquí, mica així. I després els qui paguen el plat romput d'això són les persones que realment necessiten aquests aliments sense gluten i el que fa el mercat és pujar-los molt el preu. Han de dir que no és millor la pasta sense gluten, està totalment indicada per les persones que són celíques o que poden tenir una intolerància en aquesta proteïna, però si no tenim aquest problema, és que tot el contrari, pensant que el gluten es actua com aglutinant i és el responsable de donar un poquet d'elasticitat en aquesta pasta, per tant serà més bona i també més bona de coure. I el que tu deies en el principi del tente, escolta, mos han de menjar. La pasta no ha d'estar blana.
Passada.
Passada. Perquè, a més, serà més mala de digerir. Sempre molt millor deixar-la en aquest puntet de que la puguem rovegar i no la mos hagin de quasi enviar.
Ara m'heu fet tantes ganes de menjar pasta que ara m'obligareu a anar a fer una marató per poder menjar pasta.
Però si hem estat tots a Bolònia, el tema d'avui de la pasta era per fer un homenatge a Bolònia, a Itàlia, exacte, allà on se menja una pasta extraordinària.
Espectacular.
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 I sobretot combinar amb aquest ragú, que això és que no té preu.
No té preu, ni color.
Preu en té.
Preu.
No entrarem aquí.
Però em refereixo que no és paladar, és un plaer.
Totalment d'acord.
És un plaer.
Idò, sí, avui aquest homenatge a Itàlia, a Bolònia, a la pasta, amb la Fanny Pons. Moltíssimes gràcies, Fanny.
Gràcies a vosaltres.
Fins la setmana que ve. Fem una darrera pausa publicitària i tot una tornant perquè hem de parlar amb una convidada que ja mos espera i que aviat serà a Mallorca per fer unes xerrades ben interessants.
Al dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversió.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
11:48 minuts, recte final d'aquest programa de dilluns, dia 23 de febrer de 2025. 26. Ui, que torna com un poc enrere. Vos parlam ara d'altres qüestions. Deixam viure millor amb la Fanny Pons i vos parlam ara de violència de gènere amb adolescents. Parlar-ne amb ells no és fàcil, però fer-ho amb un llenguatge directe, entenedor i connectant amb la seva realitat és moltes vegades, o quasi sempre, per no dir sempre, imprescindible, molt necessari. I és precisament per això que avui volem parlar amb la nostra següent convidada, Xisco.
Així és, Joana, parlam de Marina Marroquí, és educadora social i especialista en violència de gènere, i ella recorre diferents centres educatius d'arreu de l'estat espanyol en xerrades divulgatives que no deixen indiferent ningú. Amb una combinació d'experiència personal, dades reals i molta pedagogia, aborda temes com les relacions tòxiques, el control a través de les xarxes socials, el mites de l'amor romàntic o la detecció precoç de les conductes abusives.
I resulta que Ana Marina Marroquí serà a Mallorca aquests dies. Vos han de dir que demà, per exemple, demà dimarts, serà al casal Pere Capellà del Gaida i dimecres a l'Institut d'Ensenyança Secundària de Porreres. Així que ja la poden saludar. Marina, bon dia, com estàs?
Hola, buenos días.
Gràcies per venir o per passar avui per aquest programa, per el dia, perquè, com dèiem, volíem parlar amb tu d'aquesta qüestió tan interessant. I d'entrada te volen demanar quins són els principals temes que sols abordar en aquestes xerrades amb joves, amb adolescents, i quin és el secret perquè també t'escoltin, no? Perquè connectar a vegades és complicat amb els joves.
Bueno, es un placer volver un año más a las Islas Baleares, y la verdad es que va a ser dos días hiperintensos, porque vamos a hacer el monólogo Eso no es amor para adolescentes, el monólogo Eso no es amor para público en general por la tarde, al día siguiente estaremos con el monólogo Eso no es sexo y la formación al sistema sanitario para poder trabajar con la adolescencia y prevenir. Bueno, es cierto que mi monólogo Eso no es amor, llevamos 11 años, han pasado por más de 500.000 adolescentes. Y bueno, al final la receta un poco sería conocer muy bien su realidad, la actualidad que están viviendo y sobre todo hablar en su idioma, ¿no? Sé que es muy complicado porque tengo dos horas para conectar con ellos, pero bueno, es verdad que utilizar su lenguaje, mucho sentido del humor y tratarles como seres adultos e inteligentes hacen que conecten de una manera que para mí es maravillosa.
Clar, també supos que un tema capdalt, quan fas aquestes xerrades amb els adolescents, és el tema del consentiment, és a dir, que tots dos voluntàriament s'impliquin en això que és, tu deies, el que és l'amor o el que no ho és, i el que és el sexe i no ho és. Els adolescents tenen clar el tema del consentiment?
No, y cada vez lo tienen muchísimo más difícil. Es cierto que de 5 años para aquí, la diferencia sobre poder identificar la preocupación, sobre todo por parte de los chicos, por no saber si de verdad están consintiendo o no, porque simplemente esperan ese no quiero, pero no pueden identificar otras señales corporales que pueden dar a entender que no está cómoda, que no está a gusto, que no quiere estar, cada vez se van complicando más. Es cierto que en el monólogo Son el sexo incluso hay una parte que tengo decálogo para saber si estás teniendo sexo o violando, ¿no? Y cuando son estas 10 pautas, pues si te habita la mirada, si está tensa y nerviosa, si tiene los puños apretados, si llora, si se queda en silencio, si busca una excusa para irse rápidamente, ¿no? Pues claro, es que los chicos se quedan de verdad petrificados y dicen, claro, es que si quito esto, ¿qué me queda? ¿No? O sea, cómo la pornografía ha entrado a sus vidas de tal manera que les ha enseñado que el sexo es algo muy, muy distorsionado y que les impide reconocer de verdad una satisfacción en la que haya placer y diversión.
Mira, ara justament que dius això, no, te volia demanar si les xarxes socials han canviat la manera com es manifesta precisament el control o la violència que exerceixen.
Bueno, al final son una herramienta de control para controladores que los controladores utilizan de forma total para tener controlada a la víctima al 100%. O sea, si antes era dónde estás, ahora es quiero videollamada todo el tiempo que estés en clase. O quiero videollamada y quiero foto cada vez que entres a tu casa. O quiero, al final dan aquí, aparte de a quién sigues, a quién no sigues, a quién has dado like, a quién contestas. O sea, es sobre todo una herramienta de acoso muchísimo más que los maltratadores utilizan, pero luego también ha impedido muchísimas cosas, como yo noto que en la adolescencia ha impedido mucho la comunicación emocional. Si bien es cierto que las relaciones sociales no la han delimitado tanto como en un principio esperábamos, ¿no? La adolescencia sigue quedando al parque, sigue quedando para ir al cine, sigue Lo que sí pasa es que esa comunicación emocional de cuando algo te duele, hablarlo cara a cara, sí que ha tenido muchísimo deterioro. O sea, por ejemplo, es que tu amiga estás en el parque y dice algo que te sienta mal y esperas a tu casa para escribirle por Instagram y decirle que eso te ha molestado, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, eso, después llevado al ámbito de pareja o al ámbito sexual, impide muchísimo una comunicación necesaria para tener relaciones sanas.
Clar, ara parlaves, Marina, del tema de descontrol. L'adolescència ha cedit molt de control també per mort de les xarxes socials i de la geolocalització que tenim, que tenim tots en el mòbil. A mi me sorprèn com hi ha grup d'amigues o grup d'amics que voluntàriament se geolocalitzen per saber tots on són en cada moment. Això traslladat en el món de la parella complica molt construir una relació de confiança si tu 24/7 necessites saber què fa la persona que comparteix amb tu la teva vida.
Claro, eso es una estrategia que los maltratadores siempre han utilizado para manipular a la víctima. Es cuestión de confianza o de preocupación, es que estoy más tranquilo si sé dónde estás, es que así, si te pasa cualquier cosa, puedo ir a ayudarte, ¿no? Al final son estas tres estrategias que lo que hacen, como dices, es limitar totalmente la vida de la víctima y la confianza. O después lo utilizan para aparecer de forma sorpresiva o para echar en cara si ha tardado más en el recorrido o no. Claro, esto es algo que a priori, si dices, bueno, yo lo utilizo para que mi hija me diga si vuelve o cuando cojo un taxi para cuál, para ver cuándo me queda por llegar. Claro, el tema es cómo utilizan los maltratadores estas herramientas para el control de la víctima, que al final se convierte en totalmente insoportable por las herramientas actuales.
Marina, mos quedam sense temps, però no vull perdre o desaprofitar l'ocasió, no, per demanar-te també si detectes, quan vas en aquestes xerrades, si encara hi ha molt de mites al voltant, sobretot de l'amor romàntic, que mos poden arribar a vendre en sèries, en pel·lícules, en llibres, i que després, clar, a l'hora d'explicar-los, els acabes desmuntant un poc els seus esquemes. Ho detectes tu? ¿O quién son los que detectas?
Totalmente, totalmente. Lo que sí que es cierto es que encima han mutado mucho en los últimos años de forma más peligrosa y sobre todo normalizando muchísimo más la violencia sexual. No, yo hace bastantes años que ninguna niña cuando llora al final me dice es que mi novio es celoso, ¿no? Han empeorado muchísimo, sobre todo, claro, yo les digo que ellos no tienen la culpa, están pagando el precio. El precio de una sociedad en la que el amor y el sexo está por todas partes, pero nadie te explica, ¿no? Y la sexualización mucho más rápida de la sociedad, sin educación afectivo-sexual en las aulas, sin formación a profesorado, sin herramientas para familias, lo que han hecho es que no solo la pornografía, sino la pornificación de la cultura, la música, el cine, todos los vídeos, TikTok, tal, que le llegan, lo que hagan es normalizar una violencia sexual, mira, por algo que parece anecdótico, pero es mucho más profundo de lo que crees, ¿no? Yo siempre hay un momento en el monólogo que digo, bueno, ¿qué tiene que pasar en una relación para que rompas de forma fulminante? En estos 11 años, pues las respuestas siempre han sido la misma, ¿no? Si te ponen los cuernos o si te pega. Parecían los dos únicos motivos para dejarlo, pero llevan unos meses que me dice, si te pega una paliza. Claro, y de repente digo, ¿cómo que si te pega una paliza? ¿Con una hostia no te vale? Y dice, hombre, no, si el tío está bueno, la hostia se la perdono. Claro, de repente empecé a buscar el porqué de repente esas respuestas de punta a punta del país, y es la cantidad de vídeos de TikTok muy casuals que le llegan diciendo que si el chico es de alto valor, pues bueno, esa hostia, ese empujón o ese pronto no tiene tanta importancia, tendrían que quedarse en la relación para aguantar un poco más.
Uau, Marina, mos deixes estorats. No,
han estat un meló de proporcions bastant considerables. Sí, si volen seguir aprofundint en aquest tema, demà el casal Pere Capellà del Gaida i dimecres Elies Porreres serà per Mallorca, na Marina Marroquí, educadora social i experta, especialista en violència de gènere i sobretot una gran comunicadora, com pou comprovar en aquesta estona, ta Joana.
Talment, i tant de bo molt de joves de Porreres i del Gaida s'assumin en aquestes xerrades perquè segurament els anirà molt bé. Moltíssimes gràcies, Marina. Fins una altra.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. És el moment de fer també una petita repassada a l'actualitat esportiva. I a més avui amb un debut molt important, és d'en Xisco Ribas, aquí al dia. Bon dia, com estàs?
Bon dia, moltes gràcies.
Estàs aquí en Los Xiscos.
Exacte, en Los Xiscos, Los Quicos. Com els dus? Com els vens a contar?
No molt bones notícies per part del Mallorca. Derrota i a Balaïdos per 2-0 en 2 gols de Iago Aspas, que va sortir des de la banqueta, i va realitzar dos gols. El primer el va fer al minut 85 de penal i el segon gol al 95. Amb aquesta derrota el Mallorca suma 3 derrotes consecutives i ara mateix és antepenúltim a la classificació, només per damunt del Llevant i l'Oviedo, amb 24 punts en 25 jornades, i es complica la vida en vista al final de temporada. I pel que fa al Palma Futsal, ahir a Somos hi va haver partit de Champions, el partit d'anada dels quarts de final, i el Palma Futsal va batre per 7-4 el Riga Letó, un partit en què anava guanyant 5-0 al descans. Es va posar fins i tot 6-0 i 4 gols dels letons van llevar un poc aquest avantatge per al partit de tornada, que és molt important, que jugarà el 6 de març a Letònia.
Xisco, moltíssimes gràcies, bon debut, eh?
Moltes gràcies.
Per tornar molt, moltíssimes gràcies sempre. Per aquesta informació dels esports. Ja sabeu que nosaltres tornem a partir de demà, serà a les 9, com sempre, ara com cada dia també vos deixem amb les edicions insulars del dia, el dia a Menorca amb Clara i Mamí, el dia Pitiuses amb Laura Turi, també el dia Mallorca amb el nostre company Jaume Noguera. Nosaltres, com sempre, tornant demà, moltes més coses, més protagonistes, més notícies i sobretot més actualitat aquí al dia. Fins demà. Adéu.